Una de les seccions que continua és una ullada a la ment amb el coach Jordi Llong, com sempre des dels estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Així és, Sílvia, una altra secció que torna, que no podia ser d'una altra manera, que és una ullada a la ment, com bé d'elles. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt bé, molt bé.
Com ha anat l'estiu?
Bueno, si digués calorós seria afegir-lo a lo que ja sabem tots. Però molt bé, l'estiu sempre... Aquell dia que diem en català que l'estiu tot a cuca viu, pues, jo crec que és la realitat, no? Bé, bé, en calor, molts dies complicats de passar, no ens hem d'enganyar, però bé, 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 l'estiu és molt alegre, perquè la llum, si saps que la llum ens aporta moltes coses al cos,
sí.
I ara l'hivern, que també s'està bé, però tenim lo de que el dia s'escurça, en fi, ja sabem, no? I és
sí.
més tristorro,
sí.
No ens hem d'enganyar,
sí.
Més tristorro. Però bé, bé, anem passant. Com deia la mare, qui dia passa, any empeny, no? Però anem
exacte.
Passant, vinga, anem fent.
Correcte. Aquesta temporada anem a portar un altre fil conductor, no? Vam fer
sí.
La temporada passada com ser la millor versió de nosaltres mateixos. Però la veritat és que aquesta temporada, ho dic jo, et sembla
sí.
Bé?
Sí,
estem
sí.
En un món força complex, no? Les notícies no són gaire bones. No sé si és culpa nostra, dels mitjans, de la situació que estem vivint.
Hi ha una dita que diu que fa més soroll un arbre que cau que sent que neixen.
Correcte.
Perquè un arbre que cau fa bum, no? I llavors sempre ens agafem a lo negatiu i és com fa més soroll perquè ens espanta. Però tens tota la raó. Independentment d'això, els temps que venen, home, si més no, no pinten maco. No, no.
I precisament anirem amb aquesta línia, no?, de
sí.
Com viure millor en un món complex.
Sí, sí, sí. Jo inclús el rebotejaria, bueno, i afegiria que és com reinventar-se, val? També en un món que canvia, no?
Mm-hmm.
Al final sempre és com viure bé en un món, no?, que té moltes dificultats i que passa una mica també per reinventar-se en un món que canvia contínuament. Per tant, estem en un còctel, no? I nosaltres al mig, que som l'oliveta del còctel i que ens ho complica una mica. Però sí, jo crec que anirem per aquesta línia, si et sembla bé, i tenim... Uf, podem desenvolupar molts temes. O sigui, que em sembla fantàstic i espero que la gent que ens escolta doncs, li agradi i li aporti, sobretot
sí.
Que li aporti.
Jo crec que sí. Et sembla bé si comencem en... començar de nou en temps de canvi i adaptar-se a això que diuen la resiliència,
clar.
No? Adaptar-se quan la vida ens fa uns girs inesperats i veure allò que potser no veiem llum al final del túnel com una oportunitat.
Pues sí. Que passaria una mica per reinventar-se, no? Si et sembla?
Sí.
Sí? Perquè sempre parlem de... Solem viure molt també amb enganxats al passat, no? I reinventar-se, repreguntar-se coses, perquè, esclar, hi ha una frase que s'atribueix a Gandhi, no?, que deia que ningú es banya dos vegades en el mateix riu, perquè el riu canvia i la persona que es banya també.
Uh-huh.
Per tant, anem canviant contínuament, tot va canviant al nostre voltant i moltes vegades no ens donem ni compte, no?
Clar.
I jo crec que és un tema molt interessant, Lourdes, per començar. Com reinventar-se un mateix, no? Com retrobar-se i dir, bueno, què necessito pel dia d'avui? Que no és el mateix que necessitava per fa 10 anys, no?
Per exemple, o fa un mes, no? Al
sí,
final,
sí.
Aviat canvia en 0, no?, que diem.
I tant. Perquè, penso que això passa molt i jo, com coach, he treballat molt aquests temes amb parelles, no? Que clar, no ens en donem compte, el temps passa, la gent va canviant i un dia et despertes i la persona que tens al costat no té res a veure amb la que tu coneixies, no? Però és que tu tampoc. Per tant, si no et vas reinventant i anar redescobrint pel camí, doncs condueix això, no? A la pròpia decepció d'un mateix, de l'entorn, de les persones, del món, de tot. I efectivament, aquest món canvia molt ràpid. La vida és canvi, i el canvi és vida. És que és així, no hi ha... Ho hem d'acceptar. I sí, és molt important tenir la capacitat de reinventar-ne, no?
Com ho podem fer?
Bueno, mira, jo m'agradaria nombrar una frase també del Sòcrates, no? Que deia que el secret del canvi no està tant com enfocar la teva energia en el passat com lluitar pel futur, val? A partir d'aquí és... Hem d'oblidar el passat? No, no. Però hem de treballar pel futur? Sí. I per tant ens hem d'intentar adaptar i reconèixer quines necessitats tinc avui que no tenia i quines coses em sobren, no? Hi ha nosaltres en parlem d'un sistema que en diem el MIMO, sí. Que és, el MIMO és pues, mantindre tot allò que m'ha anat bé fins ara i que m'és útil, sí? Incorporar tot allò que necessito que no ho tenia i ho necessito per un món que ha canviat i que és diferent, modificar totes aquelles coses que no em funcionaven i omitir sobretot aquelles que ja no vull, que són per mi un lastre, que són algo del passat. Vivint molt, arrosseguem una... Tots portem una motxilla gegant, gegant. Per tant, el primer pas, si voleu, jo vaig donant passos, seria acceptar la realitat i deixar el passat, deixar-lo. Tot allò que del passat no m'interessa, tot allò que no m'aporta, tot allò que no em suma, deixar-lo. Podem parlar d'exercicis, Podríem parlar d'escriure-ho. Hi ha un exercici que ja molta gent l'hem fet, que és escriu tot allò del passat que ja no et serveix, allò que inclús t'amarga perquè penses una pèrdua, una oportunitat perduda, mil coses, i crema-les. Vull dir, és un acte que el cervell el grava. Sí, molt bo. Tu escrius en papers i crema'ls. De fet, la nit de Sant Joan, no? Quan parlem de la nit de Sant Joan, que és una nit, quan cremem, el significat autèntic venia d'aquí. Ja és una, saps? Ja és una festa pagana que venia de cremo el passat perquè m'enfronto al futur despullat de tot allò que no necessito, no? Per tant, és un exercici que de veritat que és molt útil per tots aquells que ens trobem que ens afecta, una mica atrapats per records, per coses. És que al final és així, la vida és pèrdua, és troballa, és mil coses, no? Per tant, és agafa-ho, escriu-ho, tot això depèn de mi, puc canviar-ho? I si la resposta és no, crema-ho. Punto. Ja està, oblida-ho, perquè el teu cervell entendrà aquest acte. Jo diria que el següent pas seria renéixer, tornar a néixer. És a dir, redescobreix qui ets avui. Qui és la Lourdes d'avui? Qui és el Jordi d'avui? És el Jordi de fa 20 anys? No. Perquè ens passem la vida dient, oh, i si jo tingués 20 anys menys... No, i a sobre som tan xulos que afegim. Sapiguem el que sé avui.
Collons. Claro.
Perdó per l'expressió, però és que és impossible. No, per tant, no cal que et fiquis, no? Per tant, és redescobreix qui ets. Uau, una persona amb més experiència, que hi ha après molt, que tinc clar el que no faria, no? Tinc clar el que s'hi faria, sí?
Sí.
Que no tenies clar abans. Per tant, una vegada fas una aprenentatge de qui ets, és molt important redescobrir quins són els teus valors. Hem parlat en diversos programes dels valors, ara no profetitzarem. Sí. Però és el més important, perquè em recorda que sempre dèiem és allò de l'iceberg que no es veu, però ho tens.
Correcte.
Que és el que fa sentir bé o malament. Si tu vius d'acord amb els teus valors, ets feliç, estàs orientat. Si no, ets una persona infeliç, amb problemes, amb dubtes. Per tant, redescobreix quins són els teus. Perquè és molt probable, Lourdes, que descobrim que els nostres valors no tenen res a veure amb els que tenien, que han millorat o s'han modificat o s'han redescobrit, el que sigui. Sí?
Seria una mica com l'ave fènix, no? És a dir, resurgir...
Molt bona, molt bona, no? Molt bona.
Venint una mica de la foguera de Sant Joan, no?
Que bona, sí. Sí, l'ave fènix ens representa això. Sí, sí. Però és que el que a mi m'agradaria que entenéssim tots és que està a les nostres mans ser l'ave fènix, que està a les nostres mans renéixer, que està a les nostres mans deixar tot allò que ho portem com una gran motxilla. És que és terrible la motxilla que portem, t'ho dic en sèrio. Des que som petits anem carregant coses a les motxilles. No facis això, no facis allò, vigila. No, que la gent... No. Mira, si ara féssim una prova, i jo preguntés a les persones que ens estan escoltant, que ojalà m'encantaria poder-ho fer i conèixer-les, i en una sala, no? I deixin, bueno, pensa en les tres persones que més t'estimes.
Ui, aquesta me la sé, em sembla,
Sí, no? Pues segurament, vull dir, la majoria no es nombrarien ells mateixos mai. Sí?
Correcte.
Pensaríem en tres persones, però no pensarien en ells mateixos. i la persona que més t'has d'estimar ets tu mateix. Per tant, has de ser capaç de redescobrir-te. Fixa que jo sempre poso una cosa que la veiem tots els dies que agafem avions, sí? I no ens en donem compte, que et diuen, en cas d'accident, en cas de que passi alguna cosa, posis vostè primer la mascareta i després ajudi els altres.
Sí.
No al revés. Per tant, no? Si vostè no està bé, no podrà ajudar ningú. Si tu no t'estimes, no podràs estimar. I aquest seria un bon moment per tornar a renéixer. Sí? Uh-huh. I un cop hem aconseguit això, Lourdes, seria un gran moment per redefinir el teu futur. És a dir, què és allò que vols i què és el que no vols? Uh-huh. Perquè anem vivint... De vegades diem allò que la vida és allò que et passa mentre tu estàs ocupat fent mil coses, sí? Però la vida va passant i passa de pressa i et passa a través teu i deixa moltes cicatrius, moltes, de veritat, moltes. Unes en forma de pèrdua, altres en forma de disgustos, una altra en forma de decepcions amb els amics o amb les parelles o amb qui sigui, o moltes vegades decepcions amb tu mateix perquè no has sigut capaç de fer alguna cosa, sí? Uh-huh. I jo et diria, bueno, doncs és una gran oportunitat. Si, amb aquests dos passos ja hem cremat tot allò que em sobrava i ja he descobert quins són els meus valors d'ara, és a dir, què és el que m'importa ara més i no m'importava abans, etcètera, etcètera, etcètera. I ara és, molt bé, doncs vaig redefinir el meu futur. Què vull fer? També podem escriure-ho, eh? Vic així, m'agradaria viure d'una altra manera, resulta que no surto mai i m'agradaria sortir més, molt bé, perfecte. Doncs guarda't tres objectius, tres, no dic més, de coses que t'agradarien fer i no fas, perquè tens aquella excusa tan absurda i tan ridícula de no tinc temps, que és mentida, perquè el temps és el temps, fas el que dic és una altra cosa. Per tant, mira d'on t'ho pots treure i crea el que jo et dic moments meravella, sí? Uh-huh. Moments meravella per tu, per ningú més. Deixa't de compromisos, deixa't d'aquest... No, per tu. I a partir d'aquí redescobreix el futur. I estaríem ja reinventant-nos absolutament, eh?
Seria allò com una mica els GPS, recalcular ruta, no?
Ara, aquesta és molt bona, efectivament. Sí, aquells que estàs perdut 6 vegades, no? Recalculant ruta, que al final t'estressen, no?
Has fet 6 voltes a la rotonda, no?
Fins que s'empegui i diu, bueno, oiga, que l'he dit a la primera salida, hombre de Dios, no, home. Però és veritat, però és que sí, és que no... Estàs d'acord amb mi, és que no... Que anem vivint, però no recalculem la ruta, i anem caminant i no sabem on anem, i no tenim un horitzó.
Un propòsit, no?
Un propòsit, i ens passem la vida pensant, bueno, quan em jubili, bueno, doncs quan et jubilis...
Igual no arribes.
Saps que... Sí, quan arribes, no arribes, o no sabràs el que tens... En fi, que és... Això, escriu tres coses que no vols fer i tres que vols fer, i queda't amb les que vols fer, però fes-les. Dius que m'encantaria visitar, no sé, els 8 pobles més bonics de Catalunya. Doncs, pues, escolta'm, busca temps perquè el trobaràs. Anul·la cites d'aquelles que no et venen de gust i fes tot allò que t'agradaria fer. I per fer això necessites una eina, que és aprendre què necessites per avançar. Què necessites? Perquè tots els canvis requereixen noves habilitats. De veritat. No ens quedem amb les habilitats que teníem perquè no ens serveixen per un món nou. No podem afrontar problemes nous amb esquemes vells. És absurd. Eh? No pots arreglar un satèl·lit amb un martell. No pots. Necessites eines noves. Per tant, és què necessito. I quan parlem de la vida, el que necessitem sobretot és actitud. Les aptituds es poden estudiar, però l'actitud neix del propi individu. I l'actitud és, vull canviar, vull fer coses noves, em vull readaptar, i per tant posaré tota la meva voluntat. I passi el que passi, jo demà faré allò que volia fer. Per tant, hem de descobrir què necessitem. Què necessitem? Comunicació? Per exemple, no estic a gust amb la meva parella. Què necessito? Escriu-ho. Què vull? Necessito comunicació? Necessito parlar? Doncs pues fem-ho. Uh-huh. Necessito, perquè no val dir, no em sento bé, no val la pena, no arreglaré res. Per tant, dedica, mira, jo ara posaria un nou repte, val? Sí. Jo diria, anem a dedicar 20 minuts al dia a marcar-me una vida nova. Us asseguro, si esteu escoltant, que en menys dues o tres setmanes estem fent coses molt diferents, noves i que ens agraden. Dediquem 20 minuts, escrivim allò que volem fer, llegeix. Dedica 20 minuts al dia a fer-ho, a crear moments meravella, a planificar què faré demà, 20 minuts per planificar moltes vegades ens fotem al llit i no sabem ni el que fem demà, no planifiquem res. Anem a treballar, sortim de treballar, tornem a casa, anem a treballar, tornem a casa. No.
Pilot automàtic, no?
Demà sortiré, si està... Ah, exacte, el pilot automàtic, no? Sortiré, si fa sol, aniré a passejar. Si estic a prop del mar, aniré al mar. Si estic a prop de la muntanya, a la muntanya. Allò que ens vingui de gust. 20 minuts al dia, i veureu com al final el cervell ha creat uns hàbits que ens donen felicitat. És a dir, de veritat.
Però això, comptem que no ens boicotegem, no?
Clar, molt, molt. Perquè saps què passa? Que el cervell, ja ho hem parlat tantes vegades, no? Està entrenat per estudiants d'energia i sempre dirà, passa per aquí, home, si tota la vida hem fet això. Tio, ara m'estàs donant per un altre puesto i et fa anar una altra vegada i repetir senders i rutes. Però no parlo de rutes com a rutes, sinó que fa repetir comportaments, hàbits, no? Per tant, anem deixant de gustar, no? I a mi m'agradaria, jo faria, però no fem. I jo us proposo el repte dels 20 minuts diaris. Dedica-li 20 minuts.
Després ja, 20 d'aquí... minuts?
Sí, 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 per anar creant hàbits. A mi m'agrada molt llegir, però no tinc mai temps. Doncs pues agafa 20 minuts i llegeix cada dia. Oblida't, perquè si t'agrada, veuràs que després li dediques mitja hora, una hora, i trobaràs. I trobaràs aquell moment de plaer on te sentes amb un cafè, amb el que sigui, gaudir del teu moment. O m'agrada anar a fer un cafè en una terrassa, o m'agrada el que sigui. Anem creant, perquè així anem creant el nostre futur. Estem decidint allò que volem i tornem a ser amos de la nau. Com tu deies, deixem de funcionar amb el pilot automàtic i ara el desconnectem i diem no. Aquest barco, aquest avió, o aquest cotxe, o el que sigui, el porto jo. Perquè em queda el temps que em queda, que no ho sabem, però mentre em quedi, el portaré jo.
I agafar compromís, també, m'imagino, no?
Clar, per això dels 20 minuts. Mira, hi ha ara una tendència, no sé si l'has sentida, no? Que és el club de les 5 de la mañana, no sé si l'has sentit, això, no?
Sí.
Bueno, són gent que, bueno, fan... Però tot això, al final, no és miraculós. Tot està combinat perquè tu, el teu cervell, que és neuroplàstic, que s'adapta a tot, tu el vagis adaptant a fer uns hàbits nous. Punto. Ja està. La veritat, no té més secret. No és un miracle, no és un paradigma nou. No és anar canviant tot allò de la teva vida, adaptar-te a la vida que tu vols. Per tant, el que estem parlant ara és de reinventar-te en un món que canvia i que, a més, estan canviant un color que no ens agrada gaire. A mi no m'agrada gens, t'ho dic en sèrio, gens.
No.
Perquè pinta lleig, perquè... Cada vegada hi ha més guerra, hi ha més, saps? I hi ha dirigents que no entraré en política, no? Però dirigents que no sabem on ens condueixen. I el que estem dient és, uau, jo no tinc poder per canviar tot això, però tinc poder de canviar la meva pròpia vida, que és avorrida, que hi haurà gent que dirà, no, la meva és superxula, però jo dic, ei, no feu res, eh? No feu res.
No cal canviar. Si funciona, no canvies.
No, a veure si ara la pifiarem. I alguns trucaran i diran, escolta, jo era feliç per culpa d'aquest senyor i he canviat coses. No, si vostè està bé. Però hi ha molta gent, i ho sabem, que i tots hem fet petits canvis a la nostra vida perquè ens hem donat compte que treballàvem. Bueno, el que estem dient aquí és reinventar-me en un món que jo no puc canviar, però sí em puc canviar a mi mateix, sí? Sí em puc estimar a mi mateix. I aquí hi ha un punt molt important també, Lourdes, que no sé com anem de temes, però que és de quina gent et rodeges. El nostre entorn pot ser perniciós o pot ser virtuós. I això també està dins del nostre poder de decisió. És a dir, jo puc tenir un jefe que m'estressa i que m'amarga la vida. Bueno, puc canviar de treball o puc canviar d'actitud. És a dir, l'important no és allò que et passa, és com t'afecta el que et passa.
I com ho vius.
No? Ah, exactament, ja ho hem tocat en altres programes. Però al final és rodeja't d'aquella gent que val la pena. I oblida't, jo ja vaig fer fa anys, i us puc assegurar que et canvia la vida. Oblida't de compromisos, de dir, hòstia, avui tenim que anar amb aquells perquè fa temps que no anem. I, hòstia, de veritat, que jo avui em quedaria a casa llegint, tranquil·lament.
Queda't a casa.
Queda't a casa. En sèrio, és que no passa res. Perquè si tu no et ve de gust anar, no és com aquests casaments, que no, és que m'han convidat, tinc que anar. Escolta, si no ve de gust, no vagis. Perquè, i sobretot també us ho dic, oblideu-se de la gent perniciosa, d'aquella gent que et fa sentir malament, d'aquella gent que et trasllada, desconfia de les víctimes, perquè s'aprofiten de la teva energia per sobreviure. Per tant, tota aquella gent que no t'aporta positivitat, oblida-la, perquè la teva tia, que estàs intentant canviar, vol ser positiva, vol ser proactiva, vol ser, bueno, tu l'has dit, no? Resilient. Resilient és, sé que això tot està malament, però jo me'n surto i aprenc. Uh-huh. I aprendre és, prescindeixo d'aquells que em fan sentir malament. Clar. Per tant, és molt, molt important de quina gent ens rodegem. Rodegem dels nostres, d'aquells que pensen com nosaltres, que ens fan sentir feliços, que ens fan riure. Digues, hòstia, en vez d'anar amb aquests que no em ve gens de gust, podrien haver els meus nets, els meus fills, i anar a fer un cafè i estar amb ells un rato i uau, fes-ho, perquè aniràs canviant. La vida no es canvia d'un cop, la vida es canvia de petits passos. Val? Per tant, hem de passar l'acció amb passos petits. Sí? Uh-huh. Avui faig alguna cosa. Molt bé. A lo millor durant dos o tres dies no, però cada dia intento fer alguna cosa, i si no, doncs al cap de tres dies torno. No? I aquella setmana, la regla dels 5 minuts que nosaltres diem, és fer cada dia una petita acció. Vale? De dir, hòstia, dedico 5 minuts a pensar què és el que em ve de gust i els 20 minuts a fer-ho. Ja està, ja està. A 25 minuts durant un dia que té 24 hores. Uau, però això va fent petits... Els petits canvis fan una gran evolució, de veritat. Uh-huh. De veritat. Si no canvies, provoca una gran involució. És a dir, et tornes cada vegada més petit, el teu món es va fent més petit, etcètera, etcètera, no?
Déu-n'hi-do, doncs ens sí, quedem amb sí. això, Jordi, home. Perquè, sí? Déu-n'hi-do, els missatges tan contundents que has dit, ens has posat deures, important,
sí. cremar... Sí, és que és molt important que els fem, eh?
No saber que... escriure, és a dir, ens has posat deures, la veritat és que sí.
Una cosa important, no oblidem allò de que lo que oí lo olvidé, sí? Lo que leí lo recordé i lo que escriví lo aprendí. Uh-huh. Tot allò que aprenem, que escrivim, estem posant tot el mecanisme del nostre cos perquè el cervell ho gravi. Escrivim-ho.
Ho deixem aquí, Jordi. Moltíssimes Vinga. Gràcies.
A vosaltres, com sempre. Vinga, fins la propera.
Penedès en xarxa.
Batecs de plàstic de la Diana Moore. Ens plantem a 11:45. En un minut escoltem el flash i seguim saludant el Víctor Cornejo, que ens portarà de vinyes i vins.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Vinseum ha acollit la presentació oficial de la proposta de valor del Penedès, una de les 15 accions incloses dins del Pla de Sostenibilitat Turística en destinació Penedès Ciclable, impulsat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès i finançat amb fons europeus, Next Generation. La proposta vol crear un relat unitari i compartit del territori per consolidar el Penedès com una destinació turística competitiva, cohesionada i sostenible, enfortint alhora la identitat territorial i facilitant la cooperació entre agents públics i privats. La proposta de valor s'adreça a empreses, entitats i administracions i es configura com una eina de treball comuna que permetrà millorar la comunicació i el màrqueting territorial, amb missatges alineats i coherents, i també donar un valor afegit i de sostenibilitat al turisme català. Els establiments de Som Sant Sadurní han volgut sumar-se a la Fira del Cabatàs, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Sant Sadurní, amb l'organització de la primera edició de l'Aparador Fest, que pren el relleu al tradicional concurs d'aparadors al Cava. Des d'aquest divendres i fins al 17 d'octubre, els establiments participants i adherits a l'associació comercial, a més de la col·laboració de diversos cellers, engalanen els seus aparadors amb motius relacionats amb la vinya i els vins escumosos. Aquest any el concurs pren un format més inclusiu i participatiu, amb l'objectiu de fomentar la col·laboració entre comerços, cellers i la ciutadania. Per aquest motiu s'ha dissenyat una ruta per tot el municipi. Els clients podran escollir els seus aparadors preferits i els més votats optaran a diversos premis i incentius. Les Cabanyes celebra la 33a Festa del Most i Vi Novell. Des de divendres i fins diumenge, Les Cabanyes tornarà a viure una de les seves tradicions més arrelades, la Festa del Most i Vi Novell, que enguany arriba a la seva 33a edició. Durant tot el cap de setmana, veïns i visitants podran gaudir d'un ampli programa d'activitats que combinen cultura popular, gastronomia, música i vi. Divendres, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà taller de pintampolles i el segon showroom de vi i most, amb tastos de diversos cellers convidats i degustació de tapes a càrrec de Gavernet. Per dissabte s'ha previst una passejada entre vinyes a les 6 de la tarda, botifarrada popular a les 8 i el tradicional correfoc amb el drac i diables de l'agrupació de Valls de les Cabanyes a les 10. I ja diumenge, trobada d'intercanvi de plaques de cava a les 10 del matí, actuació dels Valls Populars a 1:15 i trepitjada de raïm i vermut popular a partir de la 1. Aquest octubre, Calafell acollirà una nova edició de la Cursa de la Dona, que aquest any esdevé una cursa contra el càncer infantil en memòria de Joan Petit. La cursa tindrà lloc el 26 d'octubre i ja es poden fer les inscripcions. Fins ara s'hi han apuntat més de 300 persones, però l'objectiu és que tot Calafell es vesteixi de rosa per donar suport a la causa. El cost de la inscripció és de 10 euros i la recaptació es destinarà íntegrament a la Fundació per finançar la investigació i ajudar les famílies afectades. L'any passat ja es van assolir 20.000 euros de recaptació. Les inscripcions es poden tramitar a través de la pàgina d'Athletic Events i la samarreta i el dorsal es poden recollir a la regidoria d'Esports, Avinguda Vilarenc, número 2, entre setmana de 9:45 del matí fins a 2:15.
Penedès en xarxa.
Amb el divulgador enogastronòmic i col·laborador de la casa, el Víctor Cornejo, quinzenalment recorrem de vinyes i vins el nostre paisatge, la nostra cultura vitivinícola. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens vols parlar de la DO Penedès. Ens quedem a casa.
Ens quedem a casa, sí, perquè ens hem de felicitar i hem de sentir-nos orgullosos, que és una cosa que també allò tirem cap a casa, però ho hem de reconèixer i hem de veure en quin, a on estem dins el mapa de productors de vins. Sobretot vull fer èmfasi en el tema de que som la primera, aquest 2025, la primera barema 100% ecològica, certificada ecològica. I sobretot felicitar-nos, perquè al final ens convertim en la regió pionera del món mundial. No estem parlant allò de només aquí, no, del món mundial, en ser tot el producte que va amb aquesta DO de procedència d'agricultura ecològica.
Una fita, un objectiu del pla estratègic de la DO Penedès.
Això mateix, sí.
Que semblava un somni, no inabastable, però un somni llunyà quan es va fixar.
És veritat.
I ja tenim aquí aquesta primera barema ecològica.
És veritat, estem parlant d'un pla estratègic dels anys, em sembla que és del 2011-2030, era com la fita que s'havien posat.
La fita va ser sorgint de la pandèmia, que era un moment complicat.
Perdoneu, m'he anat massa lluny,
20, sorgint de la 20, pandèmia,
30, diguéssim, aquesta
sequera, totes les dificultats. dificultats, clar, i van ser ambiciosos, clar, i aquí estem.
Sí, 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 recordo, no, recordem en aquells moments les declaracions, no, que es deien, ah, però què vol dir això, i com pot ser, i com es farà, no? I s'ha aconseguit, i al final també ho podem garantir, i es pot dir, recordem que estem parlant d'una certificació d'agricultura ecològica, eh? O sigui, tal com es tracta la vinya, de tal com es treballa la vinya, doncs ha d'estar certificada per la CCPAE, que és l'organisme, que certifica, doncs, allò com a vinya ecològica. Sabeu que igualment aquí dins de tot aquest àmbit hi ha d'altres pràctiques, que algunes arriben a ser ecològiques, arriben a ser ecològiques i no certificades, això és tria del mateix productor, però en aquest cas DO Penedès el que vol és que estigui certificat. Per tant, tothom que vulgui entrar dins de la DO Penedès ha de tenir la seva vinya certificada com a ecològica. Què vol dir això, ser vinya ecològica? Que aquí jo crec que encara hi ha una mica de confusió. En el moment que va sortir, doncs clar, es parlava de bieco, no? Bieecològic, no? Ja de seguida, no?
Eco, bio, hi ha tantes paraules.
Sí, 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 doncs allò que... Ah, és millor, tal, aquest, no? I llavors va una miqueta també la filosofia i la sensibilitat també del mateix consumidor, però va sobretot en el que és el respecte per part del viticultor al seu entorn, la seva planta, les seves vinyes i al final, al cap i a la fi, doncs a la terra, no? Què vol dir una vinya ecològica? Una vinya ecològica és una vinya que no ha estat extremadament tractada amb producte fitosanitari, diguéssim, amb producte químic.
No hi ha, vale? Química.
No hi ha una química excessiva, eh? Aquí també ho hem de posar així, no, o sigui, no hi ha química agressiva. Hi ha alguns preparats químics que són acceptats, no? Que són els clàssics, el coure i el
sofre.
Són allò ensulfatat, no? Allò, igualment no han canviat molt els components que tenien aquests productes, s'han controlat molt, sobretot perquè no sigui excessiu. A més, hi ha un tractament preventiu, ja no és com abans de tirem i sulfatem sempre perquè creus que doncs, arribarà el fong o arribarà els bitxos, no? Ara hi ha el viticultor és molt més conscient d'això i decideix que sí, potser aquest any no caldrà per la climatologia, per la pluja, no? Al final es miren molts més factors abans, diguéssim, de tractar una planta. Com nosaltres, és com dir, ara ja tots, o sigui, anirem, sortirem tots amb una aspirina
per si de cas, que la tardor és traïdora.
Això mateix, l'aspirina la prendràs quan comences a tenir alguns símptomes o preveus que et podries posar malalt. Doncs al final, també amb la vinya amb això. Per una altra banda, no només el tractament, sinó també de com cuidem la planta d'altres maneres, com pot ser un altre tipus de poda, o sigui, és una cosa que ja la vam parlar en la temporada passada, com era important el moment de la poda, de com podem, de com tractem, de com tallem les plantes, sobretot per la sanitat, per la salut de la planta i que sigui més duradora, no? I tenim una vida útil més àmplia, i això és, per l'altra banda, la terra, els nutrients, que és el que allà on se sosté, deixar cobertes vegetals o plantar cobertes, aquestes vinyes que després parlarem, no? Amb aquesta jaspeta que tenim, no? Que això ens aporta doncs, uns tipus de plantes, flors, lleguminoses, no? Que al final això donarà uns nutrients naturals al subsol. Per altra banda, aquest subsol tractar-lo sense, diguéssim, adobs químics, vale? Per tant, fems de manera natural. Ara ja, ara, per exemple, en el cas del blat o del cereal, aquests dies hi havia uns aflaires en segons per on pesaves, no? En la qual doncs, ja s'estava, diguéssim, amb el fem natural, no? I la vinya, doncs, en el seu moment que toqui, doncs, també, no? I a més, barrejar tot això també farà doncs, que el terra, el subsol, es regeneri de manera més natural i, a més, doncs, que, diguéssim, no aportem, diguéssim, químics al sol, el químic a la planta i després el químic al subsol. Això és molt important, això és importantíssim. De vegades dius, ah, però sembla que com si fos de, deixem-me la paraula, no? El postureo, no? De dir, no? Diuen que passen ecològic perquè està de moda, no? No, al final estem parlant amb els signes del temps i com hem d'anar amb aquest tipus d'agricultura més respectuosa i al final no tant pel producte que ens mengem, sinó al final que aquest producte volem que surti d'una terra i com més sana sigui millor. Adonem-nos que aquests químics on van a parar? A aqüífers, al subsol, a altres plantes, per escoltar l'escorrentia se'n va cap a una altra banda, cap als boscos, al final acaba anant als nostres rius, anava, al final...
I al nostre cos.
Al nostre cos, al final acaba entrant, no tot l'entorn acaba sent contaminat. Per tant, minimitzar al màxim tot això. Aquí entraria després una altra, que també ho hem parlat moltes vegades, la mínima intervenció, la producció, la mínima intervenció en, el, en altres coses, però això ja és una altra lliga. Ara ens centrem només en el que és, que és agricultura ecològica. Llavors, s'anomenaran ecològics aquests vins que provenen d'agricultura ecològica, d'aquest tipus d'agricultura. Clar, què comporta això? O sigui, no només pel control de les plagues, estàvem parlant d'això, sinó també del que ve després. Si tractem millor el sol, si la planta està millor tractada i menys químics, el que augmentarà és la biodiversitat. Augmentaran els insectes, les abelles, papallones, no?
O sigui, tota la fauna.
Tota la fauna que pol·linitza, vale? Que ajuda a pol·linitzar, que ajuda a mantenir, diguéssim, tota aquesta biodiversitat, doncs al final això farà doncs, que tot sigui molt més saludable i que al final surti una producció amb més qualitat. Aquí és l'altra part. Clar, la vinya ecològica acostuma a donar menys rendiment. Va? Per què? Perquè al final hem de controlar molt la planta, alguna planta sí que té algun funguet, alguna planta té potser alguna malaltia, no? Hem de rebutjar segons què, no? O sigui, hi ha unes malures que surten, perquè com que no hem fet aquest excés de tractament, doncs evidentment hi haurà algunes malalties que van sortint de manera puntual i això reduirà la nostra producció. Això fa doncs, que al final... hem de cuidar d'una altra manera, com dèiem abans, no? El tema de la poda. Aquí jo crec que hem de parlar també de... Al final som pioners d'EO Penedès, ara, en aquesta fita, però també dins del Penedès els pioners o el pioner s'ha de reconèixer molt bé. I té molt a veure amb el que després parlaré, que és amb el tema del consum. És sabut i tothom, diguéssim, jo crec que és conegut, el Beti Noia va ser, diguéssim, dels primers en sumar-se al carro.
Quan El primer de l'estat espanyol. Anys 70.
Anys 70, finals dels 70, en el qual, doncs, al final una altra filosofia s'estava introduint abans de certificacions i tot això, o sigui, no n'hi havia, per tant, era una mica un acte de fe i de coneixement, no? I al final era recuperar com ho fèiem abans, si portem tants anys fent vi sense químics, no? Ara perquè, no?, aquesta part agressiva a la planta...
El Cisco Olivella, el director de l'EO Penedès, sí, ens explicava com va anar, i és que va arribar al Consell Regulador una petició...
Això mateix...
del nord d'Europa,
això mateix,
que sempre van avançats...
D'un país nòrdic.
D'un país nòrdic interessats en fer una compra important de vi ecològic. I el Josep Maria Albet va dir, doncs, m'hi poso.
Sí, va
ser el primer.
Sí. És el que comentàvem, no?
Després
que
ell ha estat president de la DEO Penedès.
I això també ha marcat...
Ha impulsat aquest pla estratègic.
Ha marcat unes bases, no? Unes bases, una filosofia que al final ha anat impregnant a tothom, no? I ara també amb Josep Huguet, doncs, al final també de continuar, doncs, amb aquesta idea, al final una filosofia bastant en comú. És molt important, això, evidentment, no? Al final que aquest lideratge, no?, ens porti a tot això. Jo considero bastant important en aquest aspecte, però això és el que és important, crec jo també, el consum. O sigui, ve una petició que ens ve d'un país en el qual això ja estava en moviment i que ens sumem al carro d'una cosa que semblava completament desconeguda, semblava completament boja o que semblava completament...
A inicis dels 70, segurament.
Clar.
Aquí
és que
ningú
no, clar, ja,
es plantejava aquestes qüestions.
Als 70 ja es parlava de tot això i es parlava sobretot d'agricultura, en el món de l'agricultura, aquí no, i aquí encara estàvem a la postindustrialització i, a més, en aquesta industrialització del camp, no?, que era el que volíem.
Produir
molt, no? Llavors, què és el que ens donarà més rendiment, no? Per tant, s'ha de reconèixer, i tots els que, a més, no, van seguir la filosofia del Beti Noia, doncs, i que s'hi van posar ja de valent i de seguida, doncs va fer que al final això anés creixent, no? I no... Això, com comentava, dels beneficis en quant a la vinya i en quant a, també en tot l'entorn, no? Jo crec que això també té un impacte, vulguis o no, econòmic i després del punt de vista social i cultural. així com dèiem, no? Respon a una demanda internacional. Hem de comprar molt. Qui vol fer això? No?
Qui fa el pas?
Qui fa el pas, no? Començar aquest pas. I, de fet, des del punt de vista internacional, el mercat és ecològic, no? Es demana. Hi ha societats senceres que només consumeixen ecològic o no, només en alguns productes, o si no, que ho veuen com un valor. I, per tant,
I
quan venen aquí...
I estan disposats a pagar.
Ah, aquesta és l'altra,
perquè,
no?
Perquè, clar, n'hem parlat de l'encariment.
Ah, això mateix. Llavors, clar, la cosa és que són països en els quals diuen no, jo vull això i pagaré el que sigui. Clar, des del punt de vista del pagès, el tractament, aquest tractament, aquesta cura, no? El fet de que, a més, donarà menys rendiment, doncs és un cost. És un cost, i diguéssim que això ja cada any, no, en surten veus, cada any doncs hi ha reivindicacions en aquest aspecte.
Quan val el quilo de raïm.
Això mateix, de quan val, a quan el paguem, si això suposa un esforç, no? Un esforç a un viticultor, un esforç també a una família, un esforç a, també al sosteniment d'una tradició i d'un paisatge. En aquest cas... ho hem de tenir en compte. Ho hem de tenir en compte ara nosaltres com els consumidors. Els danesos, els suecs, els belgues, els alemanys ho tenen molt clar. Però nosaltres, com a de país productor, també ho hem de tenir clar. Hem de tenir clar que ara costa més aconseguir un bon raïm, un raïm de qualitat, costa més mantenir el nostre paisatge i, per tant, això s'ha de reflectir en el preu de l'ampolla i hem d'estar disposats a pagar una miqueta més.
Però encara costa, eh? Hi ha moltes veus que diuen...
Molt.
Jo no veig la diferència, jo no noto res.
Clar, perquè aquesta també és la clau, al final, segons com, eh? O sigui, no hem de notar res. O sigui, en realitat, estem parlant de la filosofia i d'una cosa que ens permetrà estirar una mica més el que és el nostre, la nostra producció, no? I estirar la salut, al final, global de tot plegat. Jo crec que aquí, entre tots, hem de posar, doncs, això, no? Canviar una miqueta el xip i dir, escolta'm, no? Que una ampolla de 7, una ampolla de 10, no? És el que hem de pagar, que això costa produir-ho, no? Que sí, podem anar a
via d'oll, el que sigui. I et garanteix
una qualitat
i és un producte saludable, encara que no ho detectem.
Aquesta és l'altra. Estem parlant de tot això, no? Estem parlant d'una cosa que va més enllà del que és si ens agrada o no ens agrada. Ja parlarem un altre dia d'això, que a vegades també sempre ho deixo anar, no? Hi ha una estandardització, no? En haver fet aquesta producció industrialitzada, s'ha arribat a una estandardització en quant a fer uns vins sempre iguals, no? Perquè també, això ja parlarem del celler, no? Ja en el seu moment, no? També s'ha tingut en compte, s'ha fet una part també industrialitzada dins del celler, i llavors, clar, això dona doncs uns vins bastant plans, no? Per molt que siguin ecològics, el que sigui. Això ja és la segona part, eh? I això ja ho pararem al seu moment. Per una altra banda, estem parlant d'això, del que és el passatge i el passatge social, cultural i després de les vinyes. Com reconeixem això? Durant un temps jo m'encantava dedicar-me a veure quines eren les vinyes ecològiques i les que no.
Jugava
una miqueta. I es notava molt.
Sí, com?
Sobretot hi ha un moment, que ja comença, per exemple, la primavera, que comença ja doncs, a estar tota aquesta part verda, no tant a la primavera i ara a l'hivern també, però la primavera es nota molt perquè és quan comença aquells que han deixat la coberta vegetal i que encara no han començat a llaurar perquè el que volen és que hi hagi doncs, allò una salut a la planta i això passes per al costat i està ple d'abelles, que segons com hi ha gent que no li agrada, i jo trobo que trobar-me abelles és salut de l'entorn, no? Les papallones, no? Fins i tot fa una olor diferent.
Marietes.
De la vinya, clar, tota aquesta part així, la veus frondosa, i després al costat, una totalment llaurada, cel, un sol molt erm, d'acord, i que possiblement aquesta vinya és el doble d'alta que l'esquerra, que la que acabo de passar, vale? I està com més frondosa. La vinya, però tota la resta està sec, està diguéssim, arrasat, no? I a més, fins i tot els marges també llaurats perquè no hi hagi res d'això, no? Clar, aquí hi ha dos resultats. Tindrem més resultat. Una, possiblement tindrem més producció, passarem, no? Estarà més... Mira, potser el pagès farà més quilos, però clar, al final aquest producte doncs anirà a un altre tipus de producte que al final...
A un altre déu.
Després què passa? Venen unes pluges torrencials d'aquestes, vale? I s'emporta sol, eh? I allò ho hem de tornar a llaurar, ho hem de tornar a solucionar, queden aquells ceps esquifits perquè al final gairebé acaben portant-se a part de la terra de les arrels, i això no és salut. O sigui, al final suposa doncs, un manteniment posterior que no l'hem de desitjar. Per una altra banda, a l'hivern també ho veurem.
També, com?
També ho veurem. Ara que ja començarà, no? Començaran a perdre la fulla, tot plegat, no? Es quedarà aquesta coberta vegetal. I llavors aquests paisatges marronosos que acostumàvem a tenir, vale? Ja no els tenim. I no, ja no els tenim. O sigui, de fet, només entrar, per exemple, un paisatge que jo veig molt comúment venint del Baix Penedès cap aquí, vale? Entrant, diguéssim, des del sud, per la carretera, ens adonem doncs, que gener, febrer, que normalment tot aquell paisatge era marrón.
Marró, sec,
no? Trist, eh?
Sí.
No? Ara el trobem verd. El trobem verd de gespa, no? I després comença a sortir doncs, la floreta blanca, no? Aquelles primeres, no? Que donen doncs, un paisatge completament diferent, que convida a passejar-s'hi, convida a estar, convida a dir, ei, veniu al Penedès, que l'hivern també és bonic, no? I també podem venir per aquí.
L'enoturisme hi surt guanyant.
Ah, aquí està, jo sempre, ja sabeu, lligant
cap a
casa, escombrant que al final hem de venir per tot plegat. Hem d'afegir també la part també de com mirem aquest futur, no? Tant des del punt de vista de la DO Penedès com també la resta de regions catalanes, no? En el qual jo crec que s'han de sumar tots al carro. Alguns ho poden fer, alguns ho poden permetre. També té a veure també com es mantenen o qui és la propietat, no? d'aquestes vinyes, però jo crec que aquí anirem sumant i farem doncs, al final una Catalunya doncs, al final que sigui aquesta la que respecta tot plegat. Ho vam parlar una vegada, la vinya amb els canvis climàtic està patint molt, cada vegada hi haurà menys producció i cada vegada doncs, això costarà una miqueta més. Afegint-hi l'ecològica farà un sobreesforç, però que sí que puguem mantenir més, i a més és fixar-nos en la planta, fixar-nos en el que passa, no? I al final poder allargar la vida de la planta o al final acabar allargant aquesta producció. Jo igualment, jo veig tot en positiu sempre, amb aquestes coses.
L'ampolla mig plena, la copa mig plena, sempre.
Això ens ha d'allò sentir orgull i de dir, ei, va, vinga, endavant, animem-nos tots i això, mirem les etiquetes, posa certificat, això està guai, quan val? Doncs això ho paguem, no? I al final ho compartim.
I aprofitant aquests micros, esperonar les DOs amb les quals convivim aquí al Penedès, amb les quals conviu la DO Penedès, DO Cava, DO Catalunya,
sí.
A fer el canvi.
Ah, això mateix, això
que
mateix.
Que aquest paisatge penedesenc sigui íntegrament ecològic.
Perquè no sota el paisatge, ja sabeu, clar. Aquí al Penedès doncs, tenim doncs, aquestes dues DOs que no totes, o sigui, dius, ai, com és que no? Va? Perquè hi ha aquestes vinyes a les quals no es pot, o no s'ha pogut, o no s'ha, diguéssim, animat d'aquesta manera del punt de vista energètic.
No.
Per això, del punt de vista estratègic, perdoneu. I jo crec que és una cosa que tots ens anem d'animar i a gaudir d'aquest paisatge durant tot l'any.
I remar cap aquí, a tot el país.
Jo crec que sí.
És el futur.
Sí. I com a consumidors nosaltres també, és el que dèiem abans.
També ens interessa.
També ens interessa més. Va, gratem-nos una miqueta de butxaca. Al final no és tant. Si ho mires bé, al final no és tant. I gaudim d'un bon vi, d'un bon vi que contribueix al final a que tot sigui millor i que tot sigui una mica més aguantable.
I estàs consumint un producte saludable.
Això mateix.
No t'hi va la salut.
Això mateix.
Víctor Cornejo, ha estat molt interessant aquest de vinyes i vins. Hem entès les diferents implicacions d'haver-nos convertit la DO Penedès en la primera DO 100% ecològica amb aquesta barema del 2025. Gràcies, t'ho agraïm i t'esperem d'aquí 15 dies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Y a mí
Amb els Lacs en Bustó i Per una copa acomiadarem aquest dijous 2 d'octubre al Penedès en Xarxa. Qualsevol de les entrevistes, de les seccions, de les veus, de les propostes que us hem fet avui, ja siguin de cap de setmana, com les Vilajuga de Vilafranca o el 25è cap de setmana ibèric, ho podeu recuperar al nostre podcast. També les recomanacions que ens feia la Gavi Giral per reclamar si heu tingut afectacions a causa de l'aigua o si heu comprat entrades per a concerts per a internet i després heu tingut problemes. També hem repassat els drets que tenim quan entrem en un bar o en un restaurant. El Jordi Llong ha començat fort la temporada explicant-nos com començar de nou en temps de canvi. També podeu recuperar les seves recomanacions al seu podcast i, és clar, aquesta conversa final amb Víctor Cornejo sobre què representa que la DO Penedès sigui la primera DO del món 100% ecològica. Demà hi tornem!